Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Duríssimes paraules les que s'han pronunciat en les primeres hores del debat al Congrés dels Diputats sobre el que és la cinquena moció de censura de l'actual democràcia. Vox, amb Santiago Abascal com a candidat a substituir Pedro Sánchez, ha fet el seu plantejament amb duresa i amb un estil clarament de bronca. Nosaltres ens preguntem, més enllà del respecte a totes les idees i a totes les sensibilitats de l'arc parlamentari, no només si és oportuna aquesta moció de censura, sinó si els ciutadans poden obtenir-ne algun benefici, tot sabent que no prosperarà, això està clar. En temps de pandèmia, on les prioritats són unes altres, segurament més enllà de la legalitat d'aquesta iniciativa parlamentària, perquè certament és legal, caldria pensar en una reflexió més ètica, no només en moments com aquest, sinó en la vida política en general. Avui, després del resum de notícies, ens preguntarem què és exactament això del toc de queda. Segurament a molts de nosaltres ens sona a situacions de conflicte, de guerres, el litigi entre Israel i Palestina i altres situacions del món, però també pot ser per afrontar realitats com la pandèmia del Covid-19 que patim des de fa mesos a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol. Ens intentarà aclarir algunes coses el professor de Dret Constitucional, Joan Lluís Pérez Francesc, i la taula d'anàlisi serà precisament avui sobre aquesta moció de censura i la seva incidència en la convulsa vida política també en temps de pandèmia. Tot això amb l'aportació del Rafa Sanahuja amb la seva contraportada. Avui us acompanyarà fins que quedin 5 minuts per a 3 quarts de 7. Ens posem en marxa. Abans del resum informatiu, el pensament del dia que avui ens ofereix Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amb motiu de la pandèmia, a diversos estats s'ha establert el toc de queda, és a dir, l'establiment d'una certa hora del dia a partir de la qual es prohibeix o limita als seus ciutadans la lliure circulació per vies públiques. Els qui ens governen estan estudiant d'establir-lo en algunes capitals davant l'augment excepcional del risc de contagi. Entre nosaltres, antigament, el toc de queda es deia el seny del lladre, que era el nom i el toc de campana que es feia al vespre, just abans de l'hora de sopar, quan es tancaven les portes de les muralles. A partir d'aquell toc, s'alertava la població que tothom havia de restar a casa i que qualsevol transeünt que fos vist pel carrer seria considerat un lladre o un bargant i, en conseqüència, seria detingut. Esperem que no hi hàgim d'arribar, però si hi arribem i aquesta mesura salva vides, benvinguda sigui. Bon dia.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el repàs a l'actualitat. A aquesta hora passen 4 minuts de les 6 i tenim a punt ja el Rafa Sanahuja. Com sempre, bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
Una altra notícia, la més important segurament a Catalunya de les últimes hores, és que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendenta Teresa Laplana, l'exdirector general de la policia Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat César Puig han quedat absolts, s'ha confirmat aquest matí i s'havia filtrat hores abans, dels delictes de sedició i de desobediència.
Així és, la Fiscalia demanava 10 anys de presó per als acusats, excepte per a Laplana, per a qui en demanava 4. Les parts estaven citades aquest dimecres a 2:15 del matí a l'Audiència Nacional, on se'ls ha comunicat la decisió, la prova aportada al judici per la Fiscalia. L'única acusació no ha servit per demostrar que van delinquir, com creu el Ministeri Fiscal. De fet, va fer la funció contrària, que el tribunal tingués el convenciment en la bona manera de fer de Trapero, Soler, Puig i Laplana.
El Consell de Ministres ha autoritzat avui la compra anticipada de 31 milions i mig de vacunes contra el Covid-19.
Així és, els primers 31,1 milions de dosis arribaran al desembre si el farma de l'empresa AstraZeneca supera els filtres de seguretat previstos. Segons ha detallat aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, els 31 milions i mig de dosis arribaran progressivament fins al mes de juny, però les primeres dosis podrien arribar per Nadal, tal com va avançar el ministre divendres passat. Com que la vacuna de la Covid-19 és de dues dosis per persona, els 31 milions i mig de vacunes abastaran un total de 15 milions de ciutadans.
Els hospitals de Catalunya estan al límit d'haver de començar a desprogramar operacions no urgents per l'augment d'ingressos a causa del Covid.
Així és, l'epidèmia continua disparada i el risc d'expansió se situa en 466, el punt més alt de tota la pandèmia. Dimarts es va arribar a aquests 466 punts en aquest accés imparable des de principis d'octubre i s'ha superat el pic que es va assolir a la primera onada, que va ser de 454 punts. Però això no vol dir que estiguem pitjor que llavors, perquè en aquell moment només es diagnosticaven els casos greus que arribaven als hospitals i, en canvi, ara es fan moltíssimes més proves PCR i més de la meitat dels casos diagnosticats són asimptomàtics.
El govern de l'Aragó ha decidit confinar les ciutats de Saragossa, Osca i Terol, les tres capitals de província, a partir d'aquesta propera mitjanit.
L'augment de contagis ha provocat decretar mesures més restrictives i ningú podrà entrar ni sortir a partir de les 12 de la matinada.
Un apunt cultural abans del temps. Una vintena de llibreries noves han obert o estan a punt de fer-ho a Catalunya tant l'any passat, el 2019, com en el que portem de 2020, segons les dades i les previsions que ha fet públiques avui el Gremi de Llibreters.
Així és, Ignasi, el Covid-19 no ha aconseguit aturar la tendència a l'alça, ja que al llarg d'aquest últim any s'han afegit 7 nous projectes al mapa. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi, explica que hi va haver un cop fort al sector amb la crisi econòmica de fa uns 10 anys, però que ara patim 2 anys amb més tancaments que obertures. La tendència, no obstant, global, des de llavors, ha estat a l'alça.
Moment ara per saber quin temps farà en les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica d'avui ha vingut marcada per força núvols i aquesta nuvolositat força abundant es manté també de cara a les properes hores i durant tota la jornada de demà. Al llarg d'aquesta propera tarda i nit i matinada esperem força núvols arreu de Catalunya i també la possibilitat de plugims de caràcter feble que, de fet, al llarg del dia d'avui han afectat diversos punts del país i ho continuaran fent durant les properes com a mínim 24 a 36 hores. No seran plugins gaire importants, però sí que a qualsevol lloc del país aquest dijous pot arribar a ploure de forma feble. I atenció, acompanyada d'aquesta precipitació de fang. Per tant, compte perquè es pot embrutar, doncs, a part del mobiliari urbà, també cotxes i, evidentment, si teniu la roba estesa. Per altra banda, les temperatures continuen sent altes. Aquestes pluges ens arriben amb vents del sud i, per tant, demà, altra vegada, temperatures diurnes en general entre els 20 i els 24 graus i la propera nit no serà gens freda. Les precipitacions, fins i tot a les parts més altes del Pirineu, seran en forma de pluja, no nevarà. Ja de cara al cap de setmana, a partir de dijous, a partir de divendres, ambient cada vegada més assolellat i al cap de setmana sol, alguns núvols i temperatures, les mínimes sobretot, que seran més baixes.
Gràcies, Jordi. I el Papa ha assegurat aquest matí que hi ha una pregària falsa en la qual els creients busquen ser admirats, cobrir les pròpies necessitats o trobar consol, però el germà no hi és present. Ha estat en una nova audiència general sobre els Salms, en què Francesc ha recordat avui que aquesta no és una pregària cristiana, la de la falsedat de no tenir present el germà. Igualment, ha alertat davant la incoherència dels qui, segons ha dit, van a missa només per fer veure que ho fan, que són catòlics, o per mostrar un últim model que s'han comprat. En la seva reflexió, el pontífex ha partit de la figura de l'impiu, entès com aquella persona que viu com si Déu no existís. Ha comentat que existeix un ateisme, el que practiquen els qui resen, però no reconeixen la persona humana com a imatge de Déu. El Sant Pare ha assegurat que aquesta actitud fins i tot és la pitjor ofensa que es pot portar al temple i a l'altar, alhora que ha recordat que el sagrat temor de Déu és el que ens fa més plenament humans.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Com estem dient en les últimes hores a Ràdio Estel, el toc de queda, una mesura sense precedents a Espanya, està sobre la taula del govern. L'executiu encapçalat per Pedro Sánchez sondeja les comunitats autònomes en aquesta línia per frenar l'evolució de la pandèmia, que continua amb xifres preocupants. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'hi referia ahir després del Consell de Ministres parlant d'una mesura que requeriria un estat d'alarma per aplicar a tot el territori. I tot i que no va pronunciar la paraula consens, tots sabem que seria necessari, per exemple, el suport del PP o de bona part de l'oposició. El toc de queda, doncs, que ja s'aplica en altres països, estarà a l'ordre del dia de la reunió interterritorial prevista per a demà dijous entre els responsables de salut de totes les comunitats autònomes. Des de Catalunya, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, es referia ahir a aquesta possibilitat com una solució que cal escoltar. Amb tot, va remarcar que s'ha d'esperar a veure quin és l'impacte real i l'efectivitat d'aquesta possible mesura, el toc de queda, per exemple, en aquells estats que ja l'apliquen. 2 minuts i serà 6:45. Ens acompanya uns moments avui Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Pérez Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Vostè està bé?
Bé, sí, aquí a casa, de moment, però bé.
Molt bé. A casa, però també treballant, oi?
Treballant, sí, això també és veritat.
Vull provocar-lo una miqueta per començar. Què és això del toc de queda? Potser abans que el govern espanyol en parlés ahir, molts ciutadans de Catalunya i del conjunt d'Espanya associàvem això a guerres, a conflictes, com el de Palestina o altres emergències. El vèiem com molt lluny, oi?
Bé, jo diria que l'expressió toc de queda queda com una mica lluny en el sentit, fins i tot, de que la nostra legislació de l'etapa democràtica no contempla aquesta expressió i que la darrera vegada que, crec jo, que es va fer servir va ser quan el general Milans del Bosch va declarar el toc de queda de forma il·legal a València en l'intent de cop d'estat del 23F, no?
Sí.
Aleshores, clar, és una paraula decimonònica, és una paraula de connotacions a l'estat espanyol gens democràtiques i que és cert que existeix, sobretot a la tradició francesa, no?, on bastant sovint s'ha utilitzat això de diguem-ne, toc de queda en el sentit, per exemple, de menors que van pel carrer en alguna ciutat de forma molt descontrolada, doncs se'ls obliga a quedar-se a casa i no sortir. Però, és clar, no és una mesura diguem-ne, que a l'estat espanyol tinguem com a tradició, no? A no ser que la sigui una tradició de l'exèrcit colpista del segle XIX i XX, no? Cosa que, evidentment, no és el cas, no? I aleshores jo el que voldria destacar, sobretot, és que em sobta molt la utilització d'aquesta expressió, no?, de toc de queda, perquè és un concepte que, primer, no existeix a l'ordenament jurídic espanyol, segon, es parla amb una frivolitat molt gran d'una cosa que pot afectar a un dret fonamental, com és la llibertat de moviments de les persones, i m'estranya, no?, que això ho assumim com una cosa molt normal, és a dir, que es pugui aplicar aquest toc de queda, no?
Clar.
Però jo també ho relacionaria amb que tenim com una mania, sobretot a Espanya, de confondre les mesures sanitàries amb l'ordre públic. I aleshores, clar, tot va en el mateix sac, quan són coses diferents, no? És a dir, es pot fer un, per dir així, confinament limitat com una mesura sanitària, s'hauria d'haver previst, o si no, s'hauria de reformar la legislació sanitària per introduir això, però no cal necessàriament anar a parar l'estat d'alarma i aplicar aquestes mesures que comporten, a més, una centralització i, en la concepció espanyola, doncs també una, diguem-ne, militarització. No?
Sí, 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 l'hem entès perfectament i és oportú posar els matisos en una qüestió que de vegades fa que els ciutadans ens hi acostumem molt ràpid, no?
Acostumem a una restricció de drets com si això fos res, bufa i fa ampolles, no? És un tema molt profund.
I tant. I a la pràctica seria no sortir de casa, és a dir, un confinament parcial des de les 11 de la nit o a les 12 fins a les 7 de l'endemà. No seria més que això, en el fons.
Més que això, de tipus temporal, i bueno, després s'hauria de preveure. És que jo crec que aquí el que s'ha de preveure legalment és com es vesteix, quin contingut li donem a aquesta cosa que jo no li diria toc de queda, perquè queda com una redundància molt, molt anacrònic, no? Li diria d'una altra manera, no? Més moderna, no?
Doncs potser el tema dels noms, que de vegades no és, no és el fons de les qüestions, però els noms també tenen el seu què, no? La seva raó de ser.
Jo crec que sí. I, per exemple, aquesta obsessió que tenim per l'estat d'alarma, quan hi ha altres mesures de tipus sanitari, no?, que són les que s'han aplicat en altres països europeus, no sé per què aquí tenim sempre aquesta mania, no?, ja dic, de confondre les qüestions mèdiques i sanitàries amb l'ordre públic, no? Sobretot sí, sí. Perquè després el que interessa és multar la gent que incompleixen. Després es planteja un altre tema, que aquestes multes són il·legals, perquè com que no s'ha previst bé la manera de sancionar, moltes no es poden fer efectives. Per tant, jo crec que, sincerament, els polítics i els legisladors han de treballar més. Han de treballar més i fer les coses ben fetes, no?
Doncs aquesta és una màxima molt important que avui ens comenta el professor de Dret Constitucional, Joan Lluís Pérez Francesc. Li podríem preguntar moltes coses, però potser per abreujar quin recorregut tindria si es pogués aprovar aquesta mesura a través de l'estat d'alarma, que sembla que el govern insinua que es podria fer. Perquè, clar, l'estat d'alarma no és el confinament, és la primera mesura excepcional, no?, el primer grau de les mesures excepcionals, i pot comportar moltes altres coses, també.
Moltes altres coses. El tema és quan es vincula això, com estic dient, no?, a una qüestió d'ordre públic. Aleshores, jo crec que es desvirtua fins i tot la finalitat de l'estat d'alarma, no?, que seria, doncs, que hi ha un reforçament del poder. Clar, hem de pensar que la llei que regula l'estat d'alarma és de l'any 80, és molt immediatament després de la Constitució, i, clar, el 2020, doncs, la societat espanyola i tot és molt diferent del que està previst a la llei.
Sí.
Tampoc han treballat, no?, els polítics aquí fent una adaptació en tots aquests mesos, tampoc han treballat per una adaptació. És a dir, ara declarant l'estat d'alarma amb unes condicions legals, que són les de l'any 78-80.
Sí. Per acabar, i disculpi que el temps se'ns tira a sobre, senyor Pérez Francesc, la gran pregunta, i el que ens preocupa realment a tots, és si hi ha alternatives i si mesures com aquest toc de queda, o que se li digui d'una altra manera, ajudarien a frenar l'expansió del coronavirus. I si hi ha alternatives, vostè què creu?
Home, jo personalment voldria creure de vegades costa, no?, en la responsabilitat de les persones, és a dir, no tant en mesures d'aquestes, entre cometes, coactives o grandiloquents, sinó en la responsabilitat de les persones, que està clar que si no hi ha molt contacte social, doncs millor, no?, perquè no hi ha tanta transmissió possible del coronavirus. Això sembla de sentit comú. Però penso que, de vegades, des del punt de vista jurídic, doncs les coses s'han de fer amb més garanties i més ben fet, no? I ara sembla que ràpidament es vulguin fer, doncs, unes decisions, però sense una base jurídica sòlida, no? Aleshores, bé, fer una mena de confinament temporal, si això, amb un assessorament tècnic, arribem a la conclusió de que pot anar bé perquè evita pues la transmissió comunitària, diríem, penso que pot ser una bona cosa, però sense responsabilitat de les persones, assumint, no?, que són les persones, no la policia, qui ha de portar a terme aquestes mesures, doncs penso que no hi ha res a fer, no?
Sí.
I a vegades, no?, és un tema de civisme.
I tant, és la responsabilitat de cadascú. També s'ha d'exigir que els governants actuïn bé, però cadascú, cada ciutadà, ha de fer la seva feina, i potser, com deia el vicepresident Pere Aragonès, en funcions de president ara fa dos dies, que no es faci per les multes, sinó per ajudar les persones a no infectar-se.
No? Però això suposo que, com en tantes coses de la vida, doncs, és difícil, no? Perquè no tothom és tan responsable com voldríem, no? Diguem-ne, en això i en altres milers de coses, no?, d'aquest món. És així.
Moltes gràcies, senyor Joan Lluís Pérez Francès, per haver-nos aclarit alguns aspectes sobre aquest toc de queda, o a veure si li canviem el nom.
A veure si li canviem el nom. Jo crec que li faríem un gran favor a la nostra mentalitat, diguem-ne, democràtica, que ens convé.
Gràcies i una abraçada. Fins una altra.
Vinga, una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de set. Bé, a partir d'avui donem un petit tomb a l'aportació del Rafa a aquesta hora, i avui ens portes la primera contraportada.
Sí, hem pensat que les notícies curioses estan bé, però anem a centrar-nos en l'actualitat més pura i dura.
Molt bé,
i tant. I li donarem una mica de sentit així, de l'humor, que ens faci disfrutar una mica aquesta hora de la tarda. Mira, la primera contraportada, el Barça es va estrenar a la Champions, tothom ho sap, aquesta temporada. Ho va fer amb victòria contundent davant el Ferencváros per 5-0 al Camp Nou, amb l'absència, Ignasi, destacada de Josep Maria Bartomeu, el bo d'en Bartu, que està confinat per contacte estrep amb un positiu per coronavirus. Recordem que l'últim partit disputat pel Barça en aquesta competició va ser res, un partit que ningú recorda, aquell insignificant 8-2 contra el Bayern de Múnich, en què, per cert, Bartomeu hi era. Bartomeu present, derrota humiliant. Bartomeu a casa, seva, 5-1, victòria del Barça. Jo no vull lligar conceptes, Ignasi.
No, segur però, que ho va celebrar des de casa,
crec,
no?
Però crec que molts barcelonistes desitgen que el president sigui prudent i s'allargui la quarantena, ja si de cas, fins al final de temporada, si fa falta.
I sobretot li desitgen bona salut, això, bromes a part.
Això sí, però a casa.
Gràcies, Rafa. Seguim des del Mirador de l'Actualitat, de seguida amb la taula d'anàlisi.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I seran 6:45. Ho dèiem en començar, la moció de censura de Vox contra el govern de Pedro Sánchez s'ha introduït avui, sobretot, en el debat polític de manera imprevista i segurament molt inoportuna. La candidatura de Santiago Abascal està abocada al fracàs perquè no reunirà els vots necessaris en una iniciativa d'aquest tipus, que són 176 com a mínim al Congrés i només en una votació per desbancar l'actual cap de l'executiu espanyol. És la cinquena moció de censura de l'actual democràcia. Els analistes veuen en aquesta operació una estratègia del partit ultradretà per menjar terreny al PP de Pablo Casado, que pot ser el gran adversari, també imprevist, d'aquest debat. En qualsevol cas, el paper dels populars, 2 anys i mig després de deixar el govern Mariano Rajoy, precisament per una moció de censura presentada per Sánchez, es presenta complicat. La vida política, però, continua massa marcada tristament per la bronca i l'enfrontament, en un moment en què, a més, la pandèmia obliga a la serenor i a la unitat d'acció contra aquest virus. Amb la llibertat de tots per veure o no aquesta moció com un gest inoportú i inapropiat, el que està clar és que no és temps de crítiques polítiques dures, sinó de donar suport a aquesta causa comuna que és la lluita contra el Covid. La gran incògnita d'aquesta moció és, d'altra banda, saber si la dreta o el centre-dreta sortirà reforçat actualment des de l'oposició, o si per contra Pedro Sánchez i el seu govern de coalició amb Podem aconseguirà un nou aval, també imprevist, a la seva difícil i sovint inestable gestió de govern. Analitzem aquest tema avui amb Josep Vilavelló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bueno, aguantant.
Aguantant, però li agraïm que hagi vingut, eh?
Faltaria més.
També tenim, en aquest cas des de la distància física, però també des de la mateixa proximitat de sempre, Manuel Milian Mestre, analista polític, periodista i exdiputat, també escriptor. Senyor Milian Mestre, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bueno, estic verdaderament acabo de sortir d'un assombro. Després del debat, estic seguint el debat des de les 9 del matí.
I com l'ha vist, el debat? Perquè aguantar tantes hores de paraules dures, bronca, no és fàcil.
Bueno, l'he vist un debat molt, en el fons, molt crispat, en el fons. A vegades la forma no, perquè, evidentment, Pedro Sánchez és una persona que fa malabarismes logomàquics, és dir, no diu gaires coses, però parla moltíssim, no? I, per tant, drena d'alguna manera l'atenció. Però la duresa del debat és molt seria, la duresa de fons és molt seria, i acabo de veure una cosa que no havia vist mai.
Quina? Expliqui'ns-la.
En els 12 anys de diputat que vaig estar, no vaig veure mai algo semblant. Una resposta brutal, brutal, del senyor candidat, diguem-ho així, el senyor candidat, que ha anat nada menys que ha llegit tota la llista dels 800 i pico morts d'ETA, un per un, tots els noms, un per un, i que ho ha tirat als nassos de Bildu. Òbviament, la resposta de Bildu ha sigut una brutalitat desmesurada. La portaven escrita, s'ho esperaven, suposo, i l'han portava. En resum, jo crec que aquí hi ha bofetades directes i que falta 5 minuts perquè algú perquè els nervis i faci una barbaritat o digui alguna bestiesa públicament. Aleshores, clar, des del punt de vista de parlamentari o exparlamentari, a mi això no m'agrada. No m'agrada ni me pot agradar mai aquest estil, perquè això el que significa és una pujada de tensió parlamentària que expressa la pujada de tensió de la societat en aquests moments límits, i dic límits, perquè la catàstrofe econòmica, com es ve, serà de tal calibre que això se multiplicarà i aleshores sí que veurem qui domina aquesta bèstia.
Sí, estem en una situació, efectivament, en què hi ha una indignació i un cansament motivats per la pandèmia, i tot això barrejat amb la tensió política pot ser un còctel difícil. Vaja, vostè ho està apuntant ja.
Bueno, jo crec que aquest tema és extremadament greu, per una raó, primer per la inoportunitat del moment. És a dir, jo podria considerar el fons, però de cap manera la forma. La forma és la conjuntura, la circumstància, que varia la substància. És la teoria famosa de la metafísica d'Ortega, no? Del jo i mi circumstància. Claro, al final la circumstància modifica les condicions del jo.
I tant.
En aquest cas concret estem vivint una cosa molt, molt dramàtica. La gent està morint, estem enterrant, i estan enterrant sense que la família pugui veure els morts. Jo tinc un cas molt recent d'una persona que jo aprecio moltíssim i que no puc despedir-se de sa mare, ni siquiera del cadàver. Aleshores, clar, quan veus això que està passant i que hi ha uns senyors que plantegen una batalla política sobre la circumstància dramàtica que estem vivint, a mi em pareix no inoportú, em pareix cruel. Bé. I en aquest sentit, la inoportunitat formal d'aquesta moció me pareix extraordinàriament danyina. Ara bé, que hi hagi una qüestió de fons, clar que la hi ha, clar que hi ha. Però, clar, això s'ha de plantejar en una altra circumstància distinta, i ara el que hi ha que fer és una pitja per sortir d'aquest impàs
total
i superar les circumstàncies. I, clar, si la circumstància ens domina, malament rei,
Clar, potser deixar un debat dur de crítica al govern per la gestió per un altre moment, diguéssim. Aquesta seria èticament...
És el que jo penso, És a dir, això per mi té una significació molt, 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 molt remarcable, perquè, clar, les coses s'han de fer en un moment oportú, no? Les coses no poden caure de context, i en aquest moment el context que hi ha és dramàtic, no és per això. Això és encara excitar més el context. I, clar, a mi això em deixa molt, molt preocupat. I, en segon lloc, aquí hi ha una intencionalitat perversa. La moció de censura no és contra Pedro Sánchez, que ningú s'enganya, és contra el PP.
Sí, sí.
Volia portar el PP a la radicalitat absoluta per plantejar una guerra frontal de les dues Espanyes. I això sí que ho dic. Després d'aquest debat, les dues Espanyes estaran vives,
Doncs...
Com si el PP calla, com si el PP actua. Estaran vives,
Mal moment, doncs, mal moment.
El subconscient de la ciutadania està molt mogut. I per això el dramatisme de llegir la llista dels morts d'ETA ha sigut per mi tan brutal... Que clar, moltes consciències.
Sí.
Aquí hi ha 300 persones que han sigut assassinades i que no han sigut ni siquiera feta la justícia respecte als crims i assassinats. I aleshores, clar, tot això és excitar més la pólvora en moments que el que hi hauria de fer que és posar calma.
Sí. Senyor Vilabelló, després d'escoltar el senyor Milian, el panorama és preocupant.
I tant, si és preocupant. A més, Manolo ha fet una imatge terrible, però verídica, i estic absolutament d'acord amb ell, amb tot, no podia ser d'altra manera, coneixent a la persona, que no tingués raó. Però el tema és que va molt més enllà d'això. Es diu que Espanya és un estat fallit, aquesta paraula d'estat fallit ha sortit per Europa, parlant de l'estat espanyol. I és cert que la pandèmia tenia que haver fet que els polítics s'haguessin unit davant d'una circumstància i si n'hi teníem a lluir de tots. No vostè ho està fent malament, sinó l'ajudarem a que ho faci millor. Però aquest és un tema puntual, i que és terrible que, a més, s'estigui aprofitant aquest tema puntual, com està fent Vox, però com el PP ha estat fent fins ara, també, que s'estigui aprofitant aquest tema puntual per apuntar-se amb una... jo diria, corrent internacional de el que en diuen l'iliberalisme. O sigui que acabar amb els estats liberals, acabar pràcticament amb la democràcia i vendre a la gent que el liberalisme ha portat falta de seguretat. I quin és el punt que jo trobaria... i trobo més desagradable, i que, a més, és el que més s'està aprofitant. La lluita contra l'estranger. Això ho ha dit l'Abascal avui, tornarem a tots els immigrants que entrin falsament a Espanya, els tornarem. I aquest és la gran base que va tindre Trump per guanyar els Estats Units a la seva acció. I hi ha un moviment internacional portat per un ideòleg de Trump, que ell ja se l'ha tret del davant, que és el senyor Bannon, que és el que està reforçant a Salvini, a Itàlia, menys mal que Salvini és soldat, però sobretot a Barcelona, aquí a Espanya, està darrere de Vox i de PP. Perquè un dels seus seguidors, que és el Miguel Ángel Rodríguez, és el que va ser
secretari d'Estat de Comunicació, amb Aznar,
efectivament. Amb Aznar, i que ara és el jefe de gabinet de la Isabel Díaz Ayuso. I, per tant, pues, està portant tot aquest tipus de propaganda de fora l'estranger, fora els ocupes, fora tot això, cosa que la gent vol. Cosa que la gent vol. I que aquest equilibri entre llibertat i seguretat és molt difícil. Però quan se crida els baixos instints de la gent demanant això, és molt fàcil que anem amb unes democràcies molt diferents, si és que se'n poden dir democràcies, de les que tenim avui dia.
Però hem de pensar que hi ha una alternativa ètica, pedagògica, diguem-ne humanista, cristiana, que no combrega amb això.
Miri, aquestos ja estan dient que el papa és comunista.
Sí, sí, ja ho
sé. I són aquests mateixos. M'ho has posat fàcil per
la banda. Li he posat fàcil, sí senyor, sí senyor. I va haver-hi una crítica concretament de l'expresident de les Balears a l'última encíclica del papa Fratelli Tutti, José Ramón Bauzà, actualment era eurodiputat de Ciutadans, i bé, surten aquestes crítiques. Sí, del que acabem de comentar, i després d'aquesta moció de censura, ens ha presentat el senyor Milian Mestre un panorama molt complicat, aquest que diu vostè de les dues Espanyes. Però ara no estem en 1936, senyor Milian.
Anem a veure, Ignasi. Sí. No estem al 36, però estem tornant a la dinàmica dels temps que van crear el 36. Anem a veure. Si un analitza objectivament el que està passant en el món, se'n dona la compte, i estic d'acord amb Vilabadal.
Tranquil.
No, se'n dona compte d'un fenomen molt, molt perillós. És a dir, la gran catacrac de la crisi del 29 va portar un desordre i van aparèixer els moviments recomponedors de l'ordre, o sigui, jo sempre dic reordenadors. Aquests moviments reordenadors són molt radicals. Sempre són molt radicals, perquè van contracorrent i volen imposar un nou ordre. I això va donar peu als feixismes i als nazismes, no? Què va passar? I es van veure les conseqüències. La guerra d'Espanya va ser un primer assaig, però després van arribar la gran guerra mundial, la segona, i això va ser una hecatombe tremenda, amb més de 20 milions de morts. Aleshores, clar, quan un veu això i veu que les circumstàncies se repeteixen, té por a les conclusions. És la premissa dialèctica, no? La premissa major, la premissa menor i la conclusió. La conclusió, aquest ergo final, pues, a mi me fa tremolar, perquè certament qui no vegi que la democràcia està en gran perill arreu del món s'equivoca. Quin és el gran triomfador d'aquesta circumstància? Un partit comunista xino. Posant un nou ordre internacional i un ordre econòmic brutalment contradictori i mixtificat. És a dir, és el capitalisme manipulat des d'un partit comunista. És una brutalitat terrible. Què passa? Que el món occidental, en els seus valors, està trontollant i, evidentment, s'està donant compte de que els populismes que això ha posat en marxa estan fent perill i perillar els nostres sistemes democràtics. En conseqüència, i aquí ve la conclusió, en conseqüència, la dinàmica dels temes que ens porta cap a una radicalitat de confrontació com la que estem vivint, porta una conseqüència que acaba sent el perill màxim, que jo crec que l'amic Vilà se referia a això també.
Sí, sí.
És el perill màxim, que al final les democràcies són i morguen.
Sí, sí.
Els anys 40 va passar, per tant no podem enganyar ningú. Els anys 35, al 45-50 va passar això.
Doncs esperem que no es repeteixin efectivament els errors.
Que, cuidado. Jo he fet història a la universitat. I els anàlisis de les conjuntures no es poden fer d'una forma aïllada, en una campanya, en una campana de vidre, com fan els laboratoris. No. S'han d'inserir dintre del context històric corresponent.
Sí.
Però clar, hi ha paral·lelismes històrics que te poden ensenyar el camí.
Disculpi, senyor Emilià Mestre, que no hi ha temps per més, però li agraïm la seva aportació i, en tot cas, estiguem ben alerta i, sobretot, que hi hagi pau. Gràcies, Manuel Emilià Mestre, per haver-nos acompanyat.
Bona tarda.
Bona tarda, i gràcies també a Josep Vilabelló, i que hi hagi
encantat,
pau.
Encantat, i a més encantat d'haver sentit el senyor Emilián Mestre Marolo.
Sí, 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 cap problema.
Estem molt d'acord.
Hi ha unanimitat perquè realment l'ètica ho demana. Gràcies, adeu-siau. I seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.